Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Són 7 els minuts que passen de les 10 del matí i continuem coneixent opinions sobre aquest primer dia d'escola. Per fer-ho anem ara fins a Domenys Ràdio, on ens espera la Lourdes Meronyo. Lourdes, bon dia de nou.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs anem a començar aquesta segona hora parlant amb el Josep Gràcia. Ell és el exdirector de les escoles Santa Creu de Calafell i del Pompeu Fabra de Cunit. I volem saber com ha viscut aquests mesos tan intensos abans de la tornada al col·le. Molt bon dia, Josep, com estàs?
Hola, molt bon dia. Bé, bé, és un dia estrany, personalment parlant, però és molt bé, molt bé. Estem amb molta il·lusió i amb certa incertesa.
Doncs estàs seguint tota l'actualitat per implicació i perquè també durant molts anys, com bé comentàvem al principi, doncs has estat director d'escoles. Segueixes en constant continu doncs, contacte amb els companys teus i com ho has viscut tu personalment aquest estiu tan estrany amb contradiccions constants per part dels dirigents polítics?
Bé, jo l'he vist, és una cosa com una mica polièdrica, no? Ho he vist, com tu ben bé has dit, vull dir, estic en estret contacte, vull dir, la meva dona segueix sent mestra, és mestra de primària a Vilanova i la Geltrú, i després tinc doncs, companyes que són mestres i companyes que són directores d'escoles, fonamentalment de Cunit, i que ho he viscut amb incertesa i una mica d'angoixa perquè realment per elles ha estat un estiu molt complicat. Es pot dir que pràcticament no han tingut vacances, molta feina, derivada de l'inici d'un curs tan estrany, ho hem de dir així, no? Tan diferent a les altres escoles. I després perquè, d'alguna manera, des del departament i des d'altres instàncies que no són el departament, que ara podríem parlar, no? Pues han anat enviant, no sé si instruccions contradictòries, suplementàries, traient unes, col·locant les altres, i això ha fet que creï un neguit, no només un neguit a directores i a mestres, sinó a pares i mares en general, no? Vull dir, l'estiu està marcat per tota una sèrie d'informacions diferents, no? Declaracions del president Torra sobre les ràtios, no? Que totes les escoles de primària tindrien una ràtio de superior a 20, després declaracions del conseller, el senyor Bargalló, després unes altres declaracions del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, dient que sí però no, i després rodes de premsa de la consellera Alba Vergés i del conseller Bargalló, i després a nivell d'Espanya el president Sánchez amb tots els consellers de totes les autonomies, i després per darrer, el dia 7 de setembre, el president que es reuneix amb les juntes de directors per transmetre tranquil·litat, i clar, el 7 de setembre ja no sé si ja estava transmetent tranquil·litat o no, però el que sí que és clar que dins de les escoles s'ha treballat moltíssim, m'ha arribat, i jo també m'he preocupat i ho he vist de primera mà, i que a nivell de dins de les escoles, vull dir, pot estar confiats els pares i les mares que s'ha fet tot el possible i més perquè avui sigui aquest dia excepcional de que els nens tornen a les escoles. I això sí que és veritat. És completament necessari, és important, importantíssim pels nens, per la seva socialització, pels seus hàbits i pel país, no? Vull dir, els nens han d'estar a les escoles. Són el futur nostre, no? El futur de Catalunya.
Perquè avui començaven, sí que dius que era totalment necessari, però davant aquest caos que explicaves de diferents versions, avui surt el Torra, demà surt un altre, i al final els mestres doncs, són els que, i els directors d'escola, són els que han patit tot això, perquè al final ja no sabien ni què ràtios hi havia, si hi havia distàncies. Creus que s'havia d'haver començat a treballar com a altres llocs que explicaven a València, que el mes d'agost ja ho tenien tot a punt per començar les escoles? Fins i tot el fet d'agafar els 8.200 que tenien previstos, aquí a Catalunya no ha sigut el cas.
No, no, a veure, jo primer diré una cosa que pot semblar, no sé, que pot semblar... Els directors de les escoles i els mestres ja sabien, malgrat les declaracions de tothom, ja sabien què és el que tenien que fer i què és el que passaria. O sigui, els que potser no ho saben, i és així, no? És els que no viuen i estan dintre de les escoles. No? Però ja sabien que no hi hauria una ràtio de 20 en la majoria de les escoles, sobretot en les escoles de Barcelona capital, de l'àrea metropolitana, del Baix Penedès, del Penedès, del Vallès, etcètera, ja ho sabien. Vull dir, jo crec que posant-se més d'una vegada les mans al cap, ha continuat fent i seguint aquelles primeres instruccions que van rebre, si no recordo malament, a finals de juny. No? Això és una cosa. Jo crec que a aquest nivell, vull dir, les escoles ho han tingut molt clar, encara que han hagut algunes contradiccions, no? Contradiccions de que els serveis territorials de Barcelona Comarca estaven fent unes coses i els serveis territorials de Tarragona estaven fent unes altres coses, totes certes i totes bones, no? Per dir-ho d'alguna manera, però diferents, i dius, com pot ser això, no? I a nivell organitzatiu ho veurem aquests dies a nivell de mestres. Jo crec que pensem que iniciem el curs d'una manera, però hi ha una cosa que el Baix Penedès coneixem molt bé i que el Garraf es coneix molt bé i l'Alt Penedès coneix molt bé i a molts indrets de Catalunya, i és que hi ha una matrícula viva, no? I aquest estrès de mestres per aquesta matrícula viva ho veurem si ho soluciona com ho té que solucionar el Departament d'Ensenyament i els diferents serveis territorials. Una altra cosa és la pandèmia en si. Vull dir, clar, una cosa és que l'escola estigui preparada, estiguin els itineraris, estiguin els cursos, els grups estables, la traçabilitat, etc. I una altra cosa és que els nens van a l'escola i els nens són una representació de la societat i una societat que està patint una pandèmia, no? O sigui, com no sé qui ho deia aquests dies, doncs clar, hi haurà nens que aniran a les escoles, malauradament, doncs com aniran, no? I després hi ha una altra cosa, i és que jo crec que s'hauria d'haver fet un esforç, ja sé que bestial, brutal, etc. Però, clar, els mestres van tots a les escoles sense haver-se fet una PCR d'aquestes conegudes i famoses, i també els mestres van a les escoles doncs, com una representació de la societat, no? A nivell de virus. Vull dir, això ho hem de tenir en compte.
Sí que és veritat que, igual que a Madrid, a la Comunitat de Madrid, parlaven de que fins i tot s'havien desbordat amb les PCRs, aquí es va decidir directament que no es feien PCRs als docents.
Bueno, els polítics estan per això, per prendre decisions, i es poden arriscar, encertar-la, no encertar-la, etcètera. Jo crec que s'hauria d'haver fet. Jo crec que s'hauria fet aquests últims dies. Escolta'm, si en un... Seré dolent ara, eh? Serà molt dolent. Sí. Si en un moment determinat aquest país va ser capaç d'enviar urnes a tota Catalunya i a tots els pobles de Catalunya, es podrien haver enviat, dic com a capacitat d'organització, podrien haver enviat PCRs, que és molt més fàcil, uns canals, entre cometes, legals, vull dir, a tots els CAPs, a tots els centres de salut de Catalunya, i en un pim-pam, com aquell que diu, a veure si les PCRs, que ja sé que si algú del món sanitari em dirà no, és que ens faltava això amb els saturats que estem, però clar, és que estem obrint totes les escoles. Estem obrint totes les escoles i instituts de Catalunya, i és prou important, és prou seriós i important. O potser no ens venia... I potser, si les coses anem a bé, potser no ho has vingut d'enreverir, jo què sé, dues setmanes l'entrada a l'escola perquè baixés aquesta corba, que s'aplanés, etc. Bueno, suposo que tothom tenim la nostra opinió, no? Tothom pensa una cosa o una altra, i a veure com ho tirem endavant. Jo ho dic que els pares poden estar segurs, els pares i mares poden estar segurs, i els nens, evidentment, no?, de que les escoles, vamos, han treballat a tope durant tot l'estiu, hem treballat moltíssim i que tot està preparat, les entrades, la traçabilitat, els cursos estan, els especialistes anant cap aquí o no, o sent tutors, també depèn. Això està, ara a veure.
A veure com va. Perquè...
No, a veure, jo crec que anirà bé, però que evidentment tindrem l'escola és una escola, però no és un edifici asèptic, i a l'escola entraran mestres i entraran, com he dit abans, alumnes, i que són el reflex de com està la pandèmia en la societat, no? I que hi haurà casos, evidentment. Ojalà que no hi hagués cap cas, però és de normal, no?
Perquè, Josep, sota el teu punt de vista, hauria estat una bona fórmula. Ja sabem que no és el mateix primària que l'ESO o que el batxillerat, però sí, havia adequat la formació online i combinar-la amb la presencial, hauria estat una bona fórmula? Que es parlava molt al principi de març, bueno, a partir de l'estat d'alarma.
Sí, jo crec que la decisió d'aprendre, que no s'ha pres, és volem com estan moltíssimes aules de primària a 25 de ràtio, o sigui, a 25 alumnes en una classe, volem com hi ha instituts que estan a 30 o més en una classe, o potser els instituts, o potser en els nivells més superiors de primària haver fet una alternança de 15 dies un presencial i 15 dies als altres i anar fent aquest torn. Clar, és que pensem que ens trobem, que entrem en unes classes que hi ha 25 alumnes en una classe i que hi ha 30 alumnes en el cas dels instituts. I diré una cosa, i des del departament els agrada perquè jo ja he tingut més d'una discussió amb algun director del servei d'història que jo els parlava i dir que la ràtio d'alumnes a Catalunya és de 17 alumnes per mestre. Clar, si dividim els alumnes d'una escola entre el director, la cap d'estudis, l'especialista d'anglès, la mestra d'educació especial, la mestra de tal i que fa, que no són tutores, clar, això divideixes i potser sí que surt a 17. Però quan tu entres en una aula, i més ara, que és difícil que es parteixin grups, et trobes que en una aula hi ha 25. Quan entres en aquell espai, hi ha 25. Algunes escoles algunes escoles, per exemple, de Barcelona Comarques, han pres la decisió de que els especialistes siguin tutors, i aleshores han buscat espais dintre de l'escola i aleshores han baixat la ràtio en molts llocs a 20. Però clar, no tenim especialistes, no tenim potser el millor espai de psicomotricitat o espai d'aules de reforç, etcètera. No sé, tot es prendrà decisions.
Ja veurem com va tot plegat. Josep Gràcia, exdirector de les escoles de Santa Creu de Calafell i del Pompeu Fabra de Ponent, moltíssimes gràcies per haver-nos atès en aquest inici d'escola d'avui, tan raro.
Bueno, molt bé. No hem de perdre la il·lusió i que tot anirà bé. Vinga, va, que tot anirà bé. Vinga.
Perfecte.
Vinga, moltes gràcies, eh?
Vinga, gràcies.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Ha estat molt franc i també molt il·lustratiu. El Josep Gràcia i Lourdes, encara tens un altre convidat, oi?
Doncs sí, inicialment, i sí que ens ha demanat disculpes, teníem el president nacional de l'USTEC, però estava de plató i d'estudi, i tenim el Xavier Díaz, que és el representant de l'USTEC i la STS del Consell Escolar de Catalunya, i per saber com estan en aquesta tornada de docents i quines problemàtiques s'estan trobant. Bon dia, Xavier, com estàs?
Hola, bon dia. Gràcies, Pere. Gràcies per trucar.
Bé, important perquè l'Unió de Sindicats de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya heu estat molt al costat de docents i volem saber exactament quins problemes us heu trobat i es poden anar trobant amb aquests canvis de criteri i de directrius que van marcant des de serveis territorials.
Sí, mira, nosaltres des del primer dia del confinament hi hem estat col·laborant amb tothom, no només amb els mestres. Hem estat en contacte constant amb l'administració i en tractant de fer els nostres suggeriments per tal de controlar la situació i ajudar en el que puguem a un retorn que sempre hem desitjat. Nosaltres desitgem molt aquest retorn. Però jo crec que un dels problemes principals d'aquest país, més enllà de la falta de recursos, és la desconfiança profunda que té la gestió del sistema educatiu respecte als seus propis treballadors i respecte a entitats que, com el nostre sindicat o qualsevol altre sindicat docent, que coneix molt en profunditat com funcionen les coses. No se'ns ha volgut escoltar i al final s'ha imposat un tipus de solucions que bàsicament considerem que són, no deixen un espai de seguretat a tot el sistema educatiu. Esperem tots que desitgem que el curs es respengui a una certa normalitat i que el virus no ens ataqui, però ara mateix qui té la decisió és el virus, i no pas el Departament d'Educació, que bàsicament la seva solució ha estat tornar pràcticament com estàvem abans del dia 12 de juliol. Hi ha hagut alguns canvis de noms, hi ha algun tipus d'agrupaments que no resistiran gaire i desitgem que no passi res, però la realitat és que anem cap a la tempesta i el nostre vaixell està ple de forats.
Els mestres com estan avui? Heu parlat amb ells? Hi ha molt de neguit? Com estan?
Molt de neguit, perquè més enllà que un estigui ben informat o no gaire informat, hi ha hagut durant tot aquest curs i sobretot els últims dies tot un conjunt d'ordres i contraordres, moltíssima confusió pel que fa als protocols, moltíssimes contradiccions per part del departament i finalment, doncs, un seguit de per una manera d'ordres o d'indicacions molt poc realistes d'acord amb els recursos disponibles. És a dir, de cop i volta doncs, han arribat al principi de curs, en alguns casos doncs van fer alguns claustres presencials que no haurien d'haver fet, i de fet hi ha casos d'algun confinament per positius. Hi ha hagut tota una sèrie d'indicacions, i finalment, doncs hi ha hagut, jo ara miro una enquesta que hem fet aquí a Girona, i respecte a si el tema, doncs si havien rebut material de protecció, només un 28% dels centres afirmen haver rebut prou material de protecció, i un 50% consideren que no han rebut pràcticament res. Això durant una enquesta durant la setmana passada, la qual cosa no afavoreix cap mena de situació, diguem, de tranquil·litat. I després, el que comentava, he agafat una mica l'entrevista que heu fet abans, el que hem vist és que les ràtios continuen sent molt altes. Sí que és veritat que s'ha intentat, diguem allò, baixar més o menys a uns 22 alumnes, els 25 que a la primària i a la secundària, diguem també, que no passessin de 25, però la realitat és tota una altra. Detectem que almenys una tercera part dels grups ultrapassen les ràtios aquestes, que en realitat haurien de ser ràtios de temps normals, i fins i tot, l'institut, per exemple, aquí va anar la meva filla, a la batxillerat hi col·loquen 34 alumnes, cosa que és, diguem, és un mig del màxim que en situacions normals preveu la normativa. En realitat el que hi ha hagut aquí és una confusió, no han donat més. Mirant dades, almenys les dades que hi ha alguna que a Girona, en realitat aquestes places Covid en realitat ha estat una enganyifa, perquè en realitat el que ha passat és que entre el curs passat i l'altre, la plantilla orgànica dels centres ha disminuït proporcionalment. De manera que primer al juliol et treuen uns quants mestres i al setembre te pot tornar a col·locar els mestres que t'havien tret. La realitat és un intent d'enganyar a la comunitat educativa i a l'opinió pública fent allò que se'n diu comptabilitat creativa. La realitat és que estem igual de malament que abans de la Covid, portem 2 anys de retallades, i és el que deia, no? Que ens enfrontem una tempesta amb el vaixell, amb moltes vies d'aigua, un vaixell que durant 10 anys ningú no ha reparat, amb un capità que dona ordres molt contradictòries i molt poc realistes. I, suposo que tots els països han de fer front a aquesta tempesta, però hi ha uns vaixells que estaran més preparats que altres.
Clar. Escolta, Xavi, sota la teva opinió com a representant de l'USTEC, creus que havien d'haver comptat amb vosaltres des del Departament d'Ensenyament perquè vosaltres sabeu la realitat que teniu a cada escola?
No, completament. A veure, mira, jo que vaig participar en aquest programa que es va fer a TV3 amb els diversos representants de la comunitat educativa, la Raquel Sans, jo recordo d'haver parlat, d'haver dit públicament, però també en privat, amb el senyor Cambrai, que és el president del Consell dels Serveis Territorials de Barcelona, del Consorci, que nosaltres volíem participar en la solució i que busquéssim un pacte també amb els representants de les famílies per pactar un retorn que fos segur, perquè jo crec que allà on sí que hi ha una certa... hi ha un acord total per part de l'administració, per part dels pares i per part dels mestres, és tornar a la presencialitat, perquè l'escola a distància no és una escola, és una altra cosa. Però aquest retorn segur més es va quedar en les paraules i en les diverses reunions que hem tingut amb el departament, a l'hora de la veritat, no ens han volgut escoltar en absolut cap de les solucions que nosaltres podíem proposar. Solucions que, tampoc, d'altra banda, són, no cal tenir gaire imaginació, que és reduir les ràtios, diguem allò, fer que els grups de 25 passessin a ser de 15 i grups de 30 passessin també a ser de 15. I això volia dir més professorat i més espais. Però mira, jo que formo part del Consell Escolar de Catalunya, va haver un moment en el qual, perquè el departament ha anat tirant consignes molt contradictòries, jo crec que ha buscat la confusió d'una manera deliberada per evitar la societat civil es pogués organitzar. Van dir en principi que buscarien espais alternatius perquè és evident que amb la infraestructura educativa que disposem ara no és possible desdoblar els grups i van dir que parlarien amb els ajuntaments, però jo, com a part del Consell Escolar de Catalunya, recordo en una de les sessions que vam celebrar el mes de juliol o el mes de juny que el representant de la Federació Catalana de Municipis deia que amb alguna excepció, amb molt poques excepcions, diguem, pràcticament el departament no s'havia posat en contacte amb cap dels seus associats. I una de les excepcions, per exemple, ha estat Barcelona, que sí que evidentment que ha tingut un ajuntament molt, diguem, molt beligerant a l'hora de buscar, o molt actiu, donant espais alternatius i perquè, d'altra banda, també les infraestructures són molt curtes.
Clar.
Però mira, per posar un exemple...
Xavi, sí. Perdona que et talli així de cop, perquè se'ns esgota el temps. Tu ja saps que a la ràdio el temps és or. Hem d'anar cap a les notícies. Et convido un altre dia, si vols parlem via WhatsApp després. I moltíssimes gràcies. Sí. Esperem que el vaixell, aquests forats que té, doncs, que pugueu salvar aquesta temporada i que tot vagi bé. Que segurament tot anirà bé. Xavi Díez, moltíssimes gràcies i molts ànims a tots els companys.
Gràcies, a vosaltres.
Gràcies també a Lourdes i al Xavier Díez de l'Austec. Amb ells arribem a 11:15, notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I seguim tots saludant de nou al Tom Vilarrúbies, el nostre jardiner.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us saludem en aquest repàs novament de les informacions del Penedès en xarxa i us expliquem que els treballadors de l'empresa Robert Bosch que es van manifestar a Vilafranca per reclamar que no es tanqui la planta de Castellet i la Gornal. Aquest dilluns es fa la primera reunió entre la direcció de l'empresa Robert Bosch i els representants sindicals per donar el tret de sortida al mes de negociació de l'ERO. Els treballadors es van concentrar aquest dissabte al matí a la plaça del Penedès per protestar contra la decisió de la multinacional de tancar la fàbrica de Castellet, deixant al carrer 300 persones. El president del comitè d'empresa d'UGT, Carles Torero, explicava que van a la reunió amb la direcció amb l'esperit d'intentar revocar la decisió de tancar la fàbrica. Des del comitè d'empresa creuen que la decisió de tancar ha estat precipitada i exigeixen que algú de la gerència vagi a Castellet i doni la cara per explicar per què es vol tancar la planta. El secretari del comitè de Comissions Obreres, Josep Anton Llenes, assenyala que, tot i ser una fàbrica gran, hi ha molta vinculació familiar. Llenes destaca que la manifestació d'aquest dissabte és la primera de les mobilitzacions que tenen previstes per lluitar contra el tancament de l'empresa. També estan pensant en organitzar una gran manifestació a nivell de tot el Penedès amb treballadors de Sant Govent de l'Arboç i el Fissà de Santa Margarida i els Monjos. I canviem ara de temàtica i us expliquem que estan obertes les inscripcions a l'Escola d'Idiomes d'Olèrdola. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Ja està obert el període d'inscripcions a l'Escola d'Idiomes d'Olèrdola per al curs 2020-2021, gestionada per l'Acadèmia Punt de Partida. L'escola ha anunciat que iniciarà les classes de manera presencial el proper dia 1 d'octubre amb la intenció de mantenir els horaris de l'any passat tant a l'Escola Circe de Moja com al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta, sense descartar ampliar l'oferta, actualment només en anglès, en funció de la demanda. Comptar amb l'Escola d'Idiomes permet aprendre anglès al municipi en quotes econòmiques, i és que per 39 euros al mes, els inscrits reben dues classes per setmana i aquest any també tenen la possibilitat de fer els exàmens oficials sense desplaçar-se a Olèrdola. Per inscripcions, les persones interessades poden posar-se en contacte a l'adreça de correu electrònic reserves@puntdepartida.cat o bé trucar al telèfon 93 119 0545.
I continuem parlant de temes que tenen a veure amb l'àmbit del món de l'ensenyament. Us expliquem que l'Ajuntament de Calafell habilita un espai alternatiu durant 3 dies pels alumnes de 5è i 6è de l'Escola Vilamar. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronya, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Calafell, d'acord amb el Departament d'Ensenyament, ha habilitat un espai alternatiu durant 3 dies, a partir d'avui dilluns, per als alumnes de 5è i 6è de primària de l'Escola Vilamar. Les obres del nou mòdul del centre ja estan acabades, però es necessita un petit termini per certificar l'obra per part dels tècnics abans de poder usar les noves instal·lacions. L'espai alternatiu aquests dies serà l'Escola d'Adults de Cal Bulava. Per tant, professors i alumnes no conviuran amb les obres ni un sol minut, i les qüestions merament administratives de final d'obra seran cobertes amb el trasllat provisional a Cal Bulava. A partir de dijous, doncs, el nou mòdul estarà operatiu. L'Ajuntament ha organitzat aquest cap de setmana un petit operatiu logístic per traslladar a Cal Bulava el mobiliari i material docent necessari. Les famílies de 5è i 6è hauran de portar els seus infants a l'escola d'adults, amb els horaris d'entrada i sortida escalonada que ja els ha comunicat l'escola. Així mateix, la línia de transport escolar que arriba al Vilamar prolongarà el seu recorregut per arribar a Cal Bulava.
I tornem ara al món de l'empresa. Us expliquem que el 70% de les empreses enquestades per la Federació Empresarial del Gran Penedès han tancat o reduït l'activitat arran de la crisi de la Covid-19. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. L'enquesta també constata que el 20% de les empreses consultades han reinventat els seus productes i serveis. Al mateix temps, el sondeig recull tres reclams principals per part de l'empresariat: una reforma fiscal, que s'allarguin els ERTOs i que redueixin la pressió fiscal. La patronal penedesenca contraposa els resultats obtinguts aquest estiu amb les dades d'una enquesta similar feta a finals del mes de març en ple estat d'alarma. En aquell moment, un 50% dels 188 enquestats van manifestar haver hagut de tancar o reduir l'activitat, xifra que ara s'incrementa fins al 70% entre les 121 empreses que han respost al seu sondeig. Per sectors, la Federació Empresarial del Gran Penedès constata que la crisi de la Covid-19 ha tingut un impacte molt fort al turisme, amb una situació que defineix com a dramàtica, però en canvi l'escenari es percep menys dolent en el cas de la indústria, mentre els serveis se'n surten força bé.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui, no només avui, al llarg d'aquesta setmana seran jornades de retrobades amb els col·laboradors de la casa, del programa. I avui ens fa molta il·lusió saludar de nou el nostre jardiner de referència, el Tom Vilarrúbies, que continua una temporada més a costat nostre, acompanyant-nos dilluns sí, dilluns no. Tom, ben tornat.
Hola, bon dia.
Amb les vacances encara fresques, encara molt, dol aquesta rentrée.
Molt, molt.
Contundent ell, molt.
Molt, no hi ha infusió cucuri, això.
No, no hi ha cap herbeta que faci miracles.
Bueno, alguna, el que passa que ja no les prenc, aquesta. Bé, ja tornant aquí, intentant normalitzar la vida i tot plegat.
Aquesta nova normalitat.
Bueno, sí, si li vols dir així, però jo en dic aquesta nova putada immensa, per dir-ho d'una manera.
Tot esperant la vacuna, sí.
Exacte, bueno, no ho sé, ja. No, ens anirem anar fent. Vull dir, ja, jo ja estic planejant de que sortiran unes proves d'aquestes que valdran 4 euros.
4 euros? Creus que valdran només 4?
No, bueno, van dir que sí. Sí? Hauria el mitjà, que valdrien 4 euros, i llavors hi ha d'anar a treballar a casa la gent cada setmana, doncs fer-te la prova, i que això ja sigui lo normal a la teva vida, no? Perquè la mascareta ja és lo normal.
Incorporar aquestes mesures, no? Sí. Aquests canvis.
Se m'estan transformant les orelles.
Se t'estan fent més grosses. Aquell...
Sí, sí, acabaré. Saps aquell de la classe que li deien el oreja?
Sí.
Pues acabaré igual.
Jo sordejo. Amb la mascareta sordejo. No et passa, tu? Em costa més tot, no sé.
Bueno,
estic més espessa. Tots els sentits, en general, se m'atrofien.
Sí, clar, perquè vulguis que no... Penso jo, la mascareta et tapa el nas, que el nas també està connectat a les orelles, la sensació aquesta de bombolla... Uf, no sé. A mi el que em passa és que, clar, jo tinc una feina física, llavors depèn com, si estàs treballant en una casa i la portes posada, respires fort i llavors fa com uns filets i se'n fica dins el nas i comença a picar tot i llavors estornudes i quan estornudes tothom es
parem
gira,
màquines,
tothom,
tio! Socors!
És un estornut, l'estornut
està permès,
està
encara,
permès.
Encara.
La tos, no, l'estornut, sí.
Escolta, però tu ets un privilegiat que passes moltes hores a l'aire lliure.
Sí, sí, sí.
I és el
sí,
que podem
sí,
fer,
sí,
és el
sí,
que ens recomanen, és el menys arriscat.
Sí, 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 sí. Sí, però vas a moltes cases, també. Què passa? Que evites el contacte amb la gent i tal, i és qüestió de vigilar. Jo no vaig fer el confinament perquè havia de treballar, tenia permís per treballar.
Sí, ens ho vas explicar quan
vam tornar-hi. I més o menys he fet totes les coses bé i de moment em sembla que no he pillat. Vull dir, si et cuides una mica, ara hem de mirar a veure avui com arriben els nens de l'escola i prendre
prova
les temperatures quan arribin i no sé.
Vull dir, i aviam.
I aviam.
També hem d'assumir que tard o d'hora el grup classe del teu fill, de la teva filla, l'enviaran cap a casa.
Sí,
és casuística, sí, sí, és estadística.
Sí, sí. Hem comprat una taula ping-pong.
Sí, sí. Anirem trampejant, no?, aquesta nova normalitat fins que arribi la vacuna.
Sí, sí, sí. Sí.
Escolta, i hem apreciat, valorem més la natura, les
un
plantes,
passote,
el verd...
Sí, sí.
Sí, això sí, ens sí, ha servit per sí, revaloritzar el que tenim?
Sí, home, sí, sí. La gent està invertint molt en els jardins. Vull dir... A mi el gestor em va dir, escolta, tio, no treballis tant perquè portes treballat el mateix que tot un any passat, m'entens? I és un jardí darrere l'altre de gent que et fa fer modificacions, gent que et fa fer perquè els nens puguin jugar més orientat a disfrutar-lo, que no pas a només mirar-lo, a disfrutar-lo, no només visual, sinó també de fer-lo funcional, de que en el fons... si t'has de tancar, puguis sortir, tinguis un lloc on fer foc i poder cuinar...
Ara ja no prima tant l'estètica, sinó
no,
l'utilitat.
No, ara la utilitat, clar. Vull dir, tinc aquest tros, un sorral, no ho sé, vull dir... M'entens?
Això està bé.
Sí, 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 sí. Sí, no, i quedarà, perquè realment la gent... Fer horts, la gent et fa fer hortes.
Sí?
Sí, sí, sí. A més, inclús els dius, bueno, doncs fem l'horta i llavors quan els nens estiguin confinats, tu m'avises i llavors venim amb els nens i plantem l'horta amb els nens i els hi fem una classe de botànica aquí, per no perdin el fil, saps? I fer que almenys com una activitat, no? Perquè, clar, vull dir, jo he anat a cases que has vist que els nens han estat allà tancats durant 3 mesos, no? I llavors, 3 mesos o 2... I sí que surten al jardí, però també si... Tampoc aquí tenim molta, diguéssim, recursos o educació d'agafar i fer coses a l'hort, no? Ai, a l'hort, al jardí. Llavors els nens estan allà amb la bicicleta, però els pares tampoc saben a vegades com enfocar-ho.
Hi ha poca cultura.
Exacte, i llavors dius, escolta'm, doncs mira, quin dia esteu per aquí, agafem els nens i plantem a l'hort entre tots. I portes el planter, els expliques, i planten els pares, planten els nens.
I així s'involucren, el cuiden.
Clar, 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 clar. I arribes allà i et diuen, ja tenim un pepino. I tu, ah, vale, molt
el
bé,
primer.
Doncs ara te l'has de menjar. No m'agrada el pepino.
Ah, doncs, ah vale, aquí, vale, aquí volia arribar jo.
Sí, 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 quan estàs plantant i els dius això és una coliflor, de cop tots aixequen el cap en plan, tio, m'estàs dient...
Coliflor, de què vas, no?
Plantar una coliflor. Igual serà la manera, no?, de que
provin coses noves i tastin...
Ah, l'has fet tu.
Nous aliments, sí, sí.
I tant. I d'hors ja et dic, a tope, a casa meva mateix, no? Entens? Els meus fills porten a l'hort ara a casa.
Ja l'has deixat, l'has traspassat.
No, jo faig les feines de llaurar i una mica d'apretar, no? Perquè també els meus fills ja des de petits han plantat a l'hort. Vull dir, a ells no els hi ve de nou. Però llavors vam muntar com una cooperativa, de que llavors agafaven la verdura i els hi compràvem i llavors ells guanyaven uns calés... Clar, en vés de donar
bona
diners,
pensada.
No? Te'ls guanyes.
Quan t'has de donar una paga directament, no?
Ah, exacte,
guanya-te-la.
Exacte, sí. I el jardí et pot donar joc a totes aquestes coses, no? Entens? I dibuixar porteries a les parets, i portar pilotes de futbol, i, no sé, una mica de tot, i circuits per anar amb la bicicleta, i fiques un tauló amb una fusta, de manera que pugen i baixen, i organitzes una mica com un pati, no?
Doncs a gira feina, si volem aprofitar tots aquests recursos que ara ens plantejava el Ton. Estem a meitat de setembre. Què toca? Què és imprescindible?
A veure, venim d'un estiu, d'una primavera molt, molt heavy i d'un estiu també com molt heavy. Ha sigut tot com... Saps que cada any és una paranoia, no? Clar, vam venir de la primavera amb els problemes dels fongs, molts fongs a tot arreu... Llavors hem tingut que anar fent els tractaments, sobretot sense parar, a l'estiu. Jo he començat a treballar amb cua de cavall, vale? A més ja la venen, això es pot trobar per internet, per fer els tractaments fungicides, i és maco, perquè és...
I com és, infusionada?
Sí, és a dir, els fungicides pels jardins, per les zones urbanes, ja estan prohibits. Els fungicides són productes que... Si un insecticida és tòxic, el fungicida ja és la repera, no? I és el pitjor.
Per tant, va de retro, res de
sí,
res.
Sí, 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 res de res. Tractaments a cases particulars amb fungicides, si no són naturals, si no és coure i cua de cavall, escolta'm, si t'agafa fongs, doncs mira...
T'aguantes.
T'aguantes. Sí, perquè què ha passat? Va ploure molt, molta humitat, molta aigua, aleshores va venir l'estiu, la gespa venia molt acostumada a la primavera, estava molt guapa perquè havia plogut i tot, i llavors va començar a pujar la temperatura. Clar, aquella gespa que estava tan ben acostumada, al pujar la temperatura, tu has tingut que començar a regar una mica més i apretar amb el rec, però aleshores, clar, el rec aquell i la calor, què fa? Que al terra s'hi formin fongs. I llavors les gespes ens han agafat molts fongs, val? Totes, totes.
Ha sigut un estiu de bitxos, no només de fongs.
Sí, clar, és que...
De plagues.
Sí, bo, i mosquits. Mosquits, mare de Déu.
Sí?
Oh!
Els vulgars o els tigre?
No, ho sé, jo ja no els mirava.
Els que piquen, no?
Jo ja corria. Ja me n'anava corrents. No, perquè, clar, estem parlant de que estem tirant aigua, perquè tenim una gespa a la primavera acostumada a l'aigua, ve a l'estiu i hem de seguir tirant aigua.
Hem hagut de mantenir aquell nivell, no?
Aquell nivell d'humitat i aquella calor, i clar, vull dir, aquí a com es diu, ja t'ho diré demà, a prop de Banyeres, que portem una finca molt gran, que hi ha molta gespa, tu caminaves allà i paraves un moment, podies comptar 14 mosquits a les cames. Tots preparats, eh?
Sí, allò... sí. Ben disposats a alimentar-se.
Alimentar-se i, vamos, a tot arreu. Vull dir, els mosquits han sigut un problema bastant gros. Clar, amb els mosquits sí que tens algun producte que està homologat per poder tirar a la casa, que són ovicides i són insecticides, però, a veure, tampoc no és el més maco del món. El que passa que, clar, arriba un moment en què has de valorar que has de viure allà i has de poder sortir al jardí, no? Però a més els mosquits estan al jardí i si tu te'n vas a dintre, t'entraran a dintre.
Són espavilats.
Sí, i és més, has de pensar, la primavera, el que em vaig trobar és que aquesta primavera, si tu la miraves, era com si fos tardor, perquè plovia molt i feia una temperatura bastant suau. I llavors, ara a la tardor és quan els mascles i les femelles de les formigues, aquelles formigues que surten a males,
sí.
Vale, fan tota la moguda per reproduir-se, no? doncs m'havia trobat de plagues de formigues d'aquestes amb la confusió de que es pensaven que era la tardor. Saps? I llavors, clar, una pila de formigues, una pila de mosquits, una pila de fongs i una pila de tot.
I aquest setembre com es presenta? Com ha començat?
Bueno, ja hem vist aquesta setmana. Val? En teoria havia de ploure, ha plogut. A veure, baixar la temperatura, ja, jo ja ho estic encarant tot l'hivern. El que passa que intento avançar-me a conteixements, val? Perquè no sabem com anirà, aleshores doncs tot el tema de lo que són les gespes que han tingut els fongs i tot això, les estic airejant, normalment ho faig a l'octubre, les estic airejant ara, traient tota la palla i preparant-les per lo que pugui venir. Per lo que pugui venir de que una a nivell del cuidado de la gespa i l'altra a nivell del que pugui venir de que amb aquesta gent, doncs, si tenen fills o el que sigui, els puguin confinar i han de tenir la gespa. Clar, si jo escarifico i treballo la gespa el mes d'octubre, durant un mes, allò estarà fet pols. Aleshores ja, doncs, t'afanyes una mica ara de que no hi haurà nens a la casa per avançar feina i que, escolta'm, quan vingui un, si ens hem de tornar a tancar o el que sigui, estigui tot bé. Aleshores, bueno, doncs passar a l'escarificador per treure la palla, un adobat amb un adob orgànic. L'adob orgànic el que ens dona és que també porta fòsfor i potassa, el fòsfor i la potassa ens ajuda a reforçar les cèl·lules de les plantes i aquestes cèl·lules són més resistents als fongs. I aleshores els tractaments amb infusió de cua de cavall.
Explica'ns com ho fas.
No, ho compro.
Directament?
Sí. Comprat directe. No, perquè...
Abans jo, tu jo, corraves jo, més això,
ja,
eh?
Ja, però és que abans jo en tirava quatre llocs, però és que ara compro garrafes de 25 litres.
És líquid.
Sí.
La infusió ja està feta.
Sí, però a més sí que jo, la que feia jo, funcionava i tal, però aquesta... A vegades allò que et surten tot de xampinyons allà a la herba, tu tires això i els xampinyons amb mitja hora no hi són.
Desapareixen.
Sí, perquè porta molt de sílice.
I només és cua de cavall?
És cua
no
de
porta cavall, química?
Sí. No porta química, és cua de cavall.
I
allò és silici.
I si la portem a casa, a testos, torretes, a un jardí petitet, què?
Esprai,
fumiguem...
Bueno, clar, compraràs la garrafa de 25 litres, però estic segur que en pots de litro n'hi ha. Segur.
I és innocua.
Completament. Hi fiques una mica de sucre i ja tens allà la infusió. No, des un guard. No, perquè a més ja té un color i també fa olor. Val? Perquè vulguis que no, això està treballat amb uns barrils, ho fermenten, vull dir, ja més... Bueno, ho fermenten, és... No és ben bé una infusió, és una, com en diuen...
Una maceració?
Sí, és una maceració. I llavors allà ja diguéssim...
Hi ha pòsit, eh?
Espera't, de dir el nom. Hi ha descomposició. I la descomposició són microbis i són bactèries i tot, no? Aleshores...
I adobem?
Adobar, el que t'estava comentant, amb l'adob aquest orgànic...
Sí.
Val? Fa una mica d'olor, però, vamos, a mi... Hi ha hagut gent... Mira, per tal com va anar la primavera i tot, hi va haver gespes que ja no les vaig adobar perquè o se'n va passar o no vaig tenir temps, o res, per coses. Aleshores, ho vam adobar el mes de juliol, pots adobar el mes de juliol, no ho cremes, i les que vam adobar el mes de juliol no ens han agafat fongs. Que consti que jo feia 25 anys, almenys, que no tirava pels fongs a la gespa. Jo no n'havia tirat mai, eh?
Perquè sí. No calia.
No.
No proliferaven perquè... tant.
No, exacte. És a dir, el treure una plaga o el que sigui, sempre mirar com el que en diríem les feines culturals. Si les feines culturals tu les fas bé, de fongs no n'has de tenir. No en tens. Val? Però aquest any ni culturals ni punyetes. O tiraves això un sacarral, et quedava un sacarral, saps? Veies com anava evolucionant a poc a poc, no? Anava sacant una miqueta i ara és allò que tens sec. Però ara, amb aquesta setmana, ja hem vist com començava a brotar una miqueta ja el que torna a sortir, vale? I la setmana que ve segurament ja tindrà una altra pinta.
Podem o ens esperem?
Jo he començat a fer el que és les plantetes petites. La planteta petita, em refereixo a planta tapitzant, que m'ha crescut molt, val? Perquè, clar, estàvem tirant aigua i llavors creix molt. El créixer molt, doncs, s'ha sortit de mare i llavors, bueno, recuperar. És com tornar a fer el puzzle, no? Doncs totes les pedres o tot el que ens ha tapat o totes les aceres que se'ns han menjat les plantes, doncs ja recuperar-ho cap a dintre. Tot el que són les sàlvies, les gaures, la planta aquesta que floreix tant i que té, ja se li nota com un esgotament, perquè veus que les fulles ja no són tan verdes i són més petites. Abans pujava amb una força. Llavors, què passa? Que la planta, tota aquesta planta, quan comença a fer tronc, a lignificar, gasta tota la força en lignificar i en fer tronc. Tot això ho hem de terciar. És una planta que se'ns
ha fet... Terciar vols dir tallar, podar?
Sí, sí. Terciar vol dir treure-li un terç.
Un terç
del volum.
Si fa
un metro, deixar, pues, 25, no, a 30... 32,5... centímetres.
I ara, si estan florides, les gaures, les
jo,
toquem?
Sí, sí, però és que estan...
És més debilutxes, no?
Bueno, el problema és que han crescut i ara es comencen a geure. I amb la pluja de l'altre dia, tot queda ja esparrellongat allà. Aleshores, també fa lleig, i és agafar i començar a retallar i a treure. I a treure.
Què més podem avançar? Digues.
I una cosa que m'ha agradat molt,
sí,
vale? I que penso que, hosti, que ho he instaurat aquest any, no ho feia, és que a sota les plantes, tota la fulla, sobretot en jardins que hi ha pins i que perden fulla, tot jo he deixat a sota. És a dir, el que són camins els he netejat. Però tot el que netejava jo he deixat a sota les plantes.
No s'han retirat ni per fer compost. Sota no, mateix,
a sota
allà
mateix.
On cau.
I llavors, sí, bueno, a sota mateix, però a més, la que neteges del camí l'has col·locat allà, amb el rasclet, posant-ho, fent unes línies, vale? Clar, et queda la terra i després et queda allò com un encoixinat, hosti, queda superxulo. I tots els arbres que havien plantat nous de jardins, que tenien rec, però que veies que venia la calor... Clar, havies de reforçar amb el rec. Si reforçaves amb el rec automàtic, estaves sobre regant zones que ja estaven bé. Havies de reforçar amb la manguera. Col·loques, deixes totes les fulles seques allà a sobre. Escolta, amb una mica d'ordre. I estic parlant de jardins de luxe, no?
No del jardí de casa.
Del jardí de casa, sinó de jardins d'aquests de potents, que dius, hosti... I li comentes a la gent, no? Dius, escolta, mira, vaig a provar això... Puc provar-ho, si no t'agrada, acabo traient la pinassa. Al contrari, tots molt contents. Diu, hòstia, abans ens fotíem un fart de treure pinassa cada setmana, vinga.
I potser no cal.
No, perquè a més, ara tu aixeques la pinassa i a sota, la que hi ha a sota, ja està tota descomposta.
Són beneficis per l'arbre.
Són beneficis per l'arbre, puges la vida microbiana, vale? I aleshores... aconsegueixes una humitat més constant i redueixes, evidentment, els recs.
Estalvies aigua.
Mogollon. Sí. Jo penso que pots arribar a estalviar un 60% de l'aigua.
Estàs fent proves, eh? Estàs de prova pilot.
Sí, no, ja està feta la prova. Ja està feta. Segur. Segur. Són jardins on jo dedicava 2-3 hores a recollir pinassa. Ara no la recullo, en mitja hora fas arracones allà, ho deixes tot a sota les plantes, inclús en una zona de cactus, que hi havia tot d'arenes i tal, deixes allà totes les fulletes posades dels arbres, i escolta, i tant. Sí, perquè, afegeixes color, vale? I a més, afegeixes vida microbiana. Llavors, quantes més varietats, quantes més tipus d'escarbatons, de cucs, de com més hi hagi, més equilibrat està. Si tu ho tens impecable, val? És com nosaltres que no sé, que només mengéssim menjar d'aquest liofilistado, saps? Però no... Llavors, no funciona.
Tom Vilarrubias, gràcies per compartir